Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Magnífiques. És un adjectiu ideal per definir les noies de l'equip femení del Vilanova l'Ull Blau. El club no està passant per uns bons moments econòmics, però a canvi ha rebut una recompensa al treball fet en l'àmbit de l'esport femení. Aquesta temporada han aconseguit crear un equip que ha estat capaç d'eclipsar a les estrelles pentacampiones del Voltregà. Amb la Copa de la Reina guanyada diumenge, aquest torneig segueix vivint al territori català, però ara se'n va cap al Garraf després d'una final amb un resultat d'escàndol. 10-1. Felicitats, Vilanova.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Benvinguts una setmana més al Toc d'hoquei, l'espai radiofònic destinat a repassar marcadors, resultats, classificacions, jornades de l'hoquei patint, les competicions del nostre esport favorit arreu de Catalunya. Com us dèiem en portada, èxit rotund del Vilanova en assolir aquesta Copa de la Reina serà un dels punts focals del Toc d'hoquei d'avui. A banda d'això, però, destacar que la Hockey Lliga comença a córrer cap al final i que aquest cap de setmana es decidiran les places de les finals a 8 i 4 de la Lliga Europea i de la Copa de les Serres. Toc d'hoquei, com sempre, recordar-vos, ens podeu trobar al Facebook cada dia, som més la família del Toc d'hoquei en aquesta xarxa social. Ens acostem ja a la miler d'amics i a més a més allà compartim enllaços, vosaltres els comenteu, el que faci falta per estar en contacte i per anar interactuant amb l'hoquei patins. A banda de la pàgina web, que és tocduquei.net, o el correu electrònic que és radio@tocduquei.net. Dit tot això, anem per feina. Entrem, doncs, en fase d'hoquei lliga perquè, de fet, no dona temps ni als anàlisis d'aquesta competició perquè es va jugar el cap de setmana la jornada número 26 i ja entrem de seguida a la 27 perquè la tornada dels quarts de final de la Copa de les Serres i, sobretot, la última jornada de la Lliga Europea, de les lliguetes de la Lliga Europea del primer cap de setmana, fan que aquest dimarts es jugui la 27a jornada de l'hoquei lliga. L'apretat calendari obliga, doncs, els equips a viure unes setmanes intenses perquè la Copa del Rei, de fet, està al caure. I, a més, comencem però repassant la jornada del passat cap de setmana, la número 26, perquè va deixar bastantes sorpreses i resultats inesperats i també diversos titulars. Un d'ells és el canvi de líder, l'altre és que ja hi ha un equip matemàticament que ha descendit i ja serà la temporada que ve, per tant, equip de primera divisió. Però comencem explicant que el Roncato Pativic va perdre el liderat amb només dues jornades després d'haver-lo recuperat, ja que el conjunt català es va veure sorprès per un Enrique Pas Alcoi que va guanyar per 3-4 en un partit amb alternatives constants en el marcador. Gràcies als 3 punts aconseguits a Vic, els alacantins es distancien ja de 5 punts de les posicions de les places de descens, una renda que quan només falten 4 jornades per acabar la Lliga regular pot ser determinant per l'equip del Coi. Però aquesta derrota del Vic permet que el Barça recuperi, per tant, el liderat gràcies a la seva victòria a la pista de la Lleida Llista. El conjunt blaugrana va veure com primer va ser el Lleida que es va avançar mitjançant Seró, per cert, el Lleida que ja va guanyar a l'anada al Palau Blaugrana, però després, en 2 minuts d'inspiració, Panadero en 2 ocasions i David Paez van situar el resultat definitiu, que va ser de 1-3 pels blaugrana, que per tant, com dèiem, es tornen a posar líders. Precisament l'entrenador del Barça, en Quim Pauls, valorava aquest liderat.
Bueno, no depenia tant de nosaltres, l'únic que depenia de nosaltres és guanyar partits, no? I en aquest sentit avui hem aconseguit una victòria important, perquè aquí havia punxat Vic, havia punxat Liceo, i guanyant aquí tenia la seva importància donat aquest factor, no? I d'altra banda s'ha donat, bueno, que el Vic ha perdut, ens han posat líders i això ens permet, doncs, almenys dependre de nosaltres en aquestes 4 jornades que falten, i això sempre és bo. Sí, a nivell de marcador sí, el que passa és que el partit ha estat molt treballat, perquè nosaltres hem tingut del minut 5 al minut 17 de la primera part un partit molt, molt trebat, no estàvem jugant bé, l'equip no se sentia còmode, a més amb un 1-0 en contra, i això ha fet que tinguéssim que emplear-nos a fons i hem tingut la sort i l'encert de marcar aquest 1-1 i 1-2, que ens ha donat una mica més de tranquil·litat i hem pogut marxar a la primera part ja amb un 1-3, que ens ha permès, doncs, diríem, poder jugar una segona part amb més perspectiva, no? I crec que l'equip en aquest sentit ha estat bé, ha controlat el partit i en cap moment a la segona part ha vist per allà el marcador. Igual sí que hauria pogut haver-hi algun gol més per en dues bandes, no? Igual haguessis pogut marcar ja el 2-3 i el partit hagués canviat una mica, o nosaltres el 1-4 i segurament es hagués trencat molt més, no? Però en qualsevol cas, amb 1-3 també havíem d'estar pendents de que ells no ens agafessin contraatacs, que el fan molt bé i molt ràpid, i crec que l'equip ha estat, com dius tu, sobri en aquest sentit, ha sabut controlar aquests moments de partit, aquests timings, i al final hem guanyat un partit, crec, amb justícia.
I una altra sorpresa de la jornada va ser l'empat a dos gols de l'Alnimar Reus a casa davant del Xum Massanet. Els de Carlos Figueres van trobar un Massanet que, lluny de tancar-se al darrere, va buscar amb insistència la porteria rival i, fruit d'aquesta estratègia, es va avançar en el marcador. El Reus va imposar la seva condició d'equip aspirant al títol i va remuntar el marcador, però just al començar la segona meitat, Maqueda va culminant un contraatac, va deixar el 2-2 definitiu. El marcador no es va moure. En aquest empat, a més a més, permetia al Coïnas Eliseu recuperar la tercera posició gràcies al clar triomf aconseguit a la pista del Sitges. Va guanyar el Liceu per 1-4, un resultat que malauradament envia l'equip del Garraf, el Sitges Orient, a la primera divisió nacional. Per tant, un equip ja que ha baixat, només queden dues places pel descens. Tant l'empat del Xum Massanet com la victòria de l'Alcoi perjudiquen principalment el Güell Voltregà, que amb la seva derrota a la pista del Blanes veu com les seves opcions de salvar-se es tornen a allunyar. Amb Voltregà, per cert, que la setmana passada va fitxar a Enrico Mariotti per mirar d'aixecar l'equip, com sigui, que la temporada del Voltregà està patint i patint més. Recordem, un dels equips històrics d'aquesta competició que encara no ha baixat mai i sembla que cada any ho tinguin a tocar. L'any passat es van salvar, de fet, a l'últim minut amb un gol del Cerdanyola a la pista del Vilanova, i aquest any, si el Voltregà s'acaba salvant, va pel mateix camí. El Voltregà és 14, té 24 punts, i el Mataró és 15, 20 punts, que precisament va empatar a dos gols a la pista del Vilanova, que us mencionàvem fa uns moments. L'altre resultat és la victòria que es va endur al Lloret de la pista de l'Igualada. Va guanyar el Lloret per 1-2, un Igualada, per cert, molt trencat, amb moltíssimes baixes, amb moltíssimes lesions a la seva plantilla, i que s'haurà de fer fort en aquest final de temporada per acabar d'aguantar o mirar d'acabar en la millor posició possible la fase regular. D'aquesta manera, la classificació ens deixa moltes incerteses. A la zona mitja-baixa hi ha equips com Blanes, Tenerife o Alcoi, que tan aviat, depenent dels resultats de les properes jornades, si són molt bons, podrien fins i tot entrar al play-off; si són nefastos, podrien veure's abocat al descens. Per tant, queden unes jornades molt intenses a la Hockey Lliga. I aquestes jornades intenses precisament comencen aquest mateix dimarts, amb la jornada número 27, en què hi ha un parell de partits destacats. Per una banda, el més destacat d'aquesta jornada és el duel entre el Vic i el Liceu, que es presenta com el partit estrella, un partit que podria ser el preludi d'una eventual semifinal de la Copa del Rei, en cas que els dos equips, això sí, passessin la primera ronda dels quarts de final. A la part baixa de la classificació, el Coi i Tenerife també disputaran un apassionant duel entre aquests dos equips, que estan empatats a punts i es juguen, com dèiem fa un moment, la tranquil·litat per assegurar-se la permanència. Un altre dels partits importants, en aquest cas pel cinquè lloc, és el que disputaran a Sant Sadurní el Noia Freixenet i el Prinosa Igualada, com us dèiem fa un moment, un Igualada plegat de baixes. La resta de partits que es jugaran aquest dimarts són el Mataró Reus, el Massanet Blanes i el Barça Sitges. Com que Voltregà i Lleida no juguen competició europea, aquest duel es disputarà dissabte al pavelló de Sant Hipòlit. Mentrestant, l'enfrontament entre el Lloret i el Vilanova l'han passat el dimarts de la setmana següent, dimarts dia 17.
toc d'hoquei.
Tanquem plana de la competició nacional i agafem les maletes perquè volem viatjar per Europa. Amb aquesta sensacional cançó de fons, la dansa de l'esperança dels nostres amics Buhos de Calafell, que per cert estan a punt de treure un nou disc al mercat, estigueu atents als Buhos. Agafem ruta europea per comentar la jornada decisiva a totes les competicions europees, a la Lliga Europea i a la Copa de les Serps. Si l'hoquei patins fos un esport normal, seria també normal que tots els partits es juguessin, per exemple, a la mateixa hora, però no serà així, perquè estem parlant, com dèiem, d'hoquei patins. El grup C, tot està al peix venut, el Reus i el Bassano són els equips que jugaran ja la final avui, que serà a Bassano, i per tant no hi ha d'haver massa problemàtica en els partits d'aquests. El Bassano viatjarà a Tenerife, jugaran a les 7 de la tarda, i el Reus, a la pista anglesa del Lernevay, jugarà a les 8 del vespre. Però a la resta de grups, a l'A, al B i al C, les coses estan molt obertes. I és que, evidentment, qui guanyi els seus partits serà el qui es classificarà en principi per la final a 8, que es jugarà el cap de setmana del 2, del 1, 2 i 3 de maig a la localitat italiana de Bassano. El grup A, el Barça rep el Valdac, no serà dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el Vic viatja a la pista de l'Iserlund, un duel que es jugarà a 4:45 de la tarda. Per tant, el grup A, quan el Barça jugui, ja sabrà el resultat del seu rival. Fet que voldrà dir que si el Vic ha guanyat a la pista de l'Iserlund, com és presumiblement previsible, el Barça haurà de guanyar el Valdac, no? Si el que es vol és classificar per la final a 8. Per tant, duel important al Palau Blaugrana. Qui guanyi se'n va a la final a 8. Si es produís un empat al Palau Blaugrana, el Valdac no passaria ronda per diferència de gols total. I pel que fa al grup B, més del mateix. Aquí hi ha també dos equips catalans implicats, com són el cas de l'Igualada i el Noia Freixenet, i també juguen a hores totalment diferents. L'Igualada juga a la pista dificilíssima del Porto. És un partit que es jugarà a les 5 de la tarda a Portugal. I el Noia juga a la pista del Quevert a les 9 del vespre. En funció del que faci el Porto Igualada, el Noia ja sabrà, és a dir, en tot cas, el Noia sabrà el resultat de l'altre partit i sabrà què ha de fer. Si guanya l'Igualada a la pista del Porto, com seria desitjable, el Noia, amb una derrota fins i tot, passaria ronda de la fase de grups. Si l'Igualada no guanyés a la pista del Porto, en tot cas, perdés, el Noia hauria de fer esforços per guanyar el Quevert i classificar-se per la final a 8. En canvi, el que sí és transcendent és el grup D pel Vilanova Ullblau. En aquest grup sí que es jugaran els dos partits a la mateixa hora, a les 8 del vespre, però en aquest cas no tenen massa transcendència, si més no pel que fa als interessos de la Vilanova. Ens expliquem. La classificació ara mateix l'encapçala el Folònica, que té 10 punts, el Liceu en té 9 i el Vilanova en té 7. Per tant, si el Vilanova, que rep el líder, el Folònica, guanyés, el Vilanova assoliria la classificació per la final a 8. El Liceu, per la seva part, rep el Barcelos, el Liceu té 9 punts i hauria de guanyar, si el que vol és la classificació, assegurar-la pel seu cantó. I el Barcelos no té cap opció de classificar-se per la final a 8. Balla la dansa de l'esperança, que la volem globalitzar. Som minoria, però algun dia l'utopia estarà... Mentrestant, a la Copa de les Serps, el duel català entre Blanes i Mataró està molt i molt obert. Mataró va guanyar els locals per 2-1 i, per tant, el Blanes farà tot el possible per aconseguir remuntar aquest gol de desavantatge. El partit serà a les 7 de la tarda amb arbitratge de l'italià Franco Ferrari. L'altre equip català és el Lloret, que a 8:15 al seu pavelló rep el Weil d'Alemanya. En el partit d'anada, el Lloret va guanyar per la mínima 3-4 per tant ho té bastant bé per classificar-se per la Final Four de la competició de la Copa de l'Acers. Els altres dos partits, que tots dos per cert tindran col·legiats catalans, són el Viareggio Lavendent, que el xiularà en Jordi Vidal. A l'anada el Viareggio va sentenciar per 3-8 davant de Lavendent, per tant en principi el Viareggio no ha de tenir problemes per classificar-se per la Final Four. I l'altre partit serà el que enfrontarà l'Oliveirense amb el Saint-Omer. A l'anada el resultat va ser Saint-Omer 2, Oliveirense 3. En aquest cas el partit el xiularà en Lluís d'Alfa.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Seguim parlant de la jornada en aquest toc d'hoquei i ho fem amb la primera divisió espanyola. Una primera divisió espanyola que s'està acostant al seu final i per dalt les coses segueixen igual d'interessants. I és que del tercer classificat al 13è només hi ha una diferència de 5 punts. El líder, això sí, el Liceo, es va desfer aquesta jornada del Vendrell. L'equip de Xavi Mestres va plantar cara en tot moment, però no es va poder desfer de l'equip gallec, que amb aquesta victòria suma ja 41 punts. L'únic equip que sembla que li pot seguir el ritme és el Gallec. Els gironins es van refer de la derrota davant el Vilafranca de la setmana passada i van guanyar en un partit molt complet a un dels teòrics equips forts de la Lliga, el Cerdanyola. El resultat final, 6-1, dona bona fe de la comoditat amb què l'equip dirigit per Israel Humbert va emportar-se els 3 punts. Tot i que hem de tenir en compte que a la mitja part el marcador ens indicava un ajustat 0-1. Remarcar la tornada a les pistes de Jordi Delamor i Dani Camproví a l'equip cerdanyolí, aquest últim autor del gol de l'honor del seu equip. Els gironins s'acomoden en aquesta segona posició amb 35 punts, obrint una escletxa de 6 punts amb els equips que marquen l'ascens. El Cerdanyola baixa fins a la sisena posició i suma la segona derrota consecutiva. Qui manté una molt bona línia és el Sant Feliu. L'equip capitanejat per Marc Vila porta 3 partits sense conèixer la derrota i s'ha situat en tercera posició provisional amb 29 punts, lloc que li donaria ara mateix la zona d'ascens. Aquesta setmana va guanyar el Vilafranca per 4-3, un resultat que deixa els vilafranquins amb 27 punts en 8a posició. Del partit ens en fa un resum el jugador del Sant Feliu, Jordi Casavalló.
El partit va ser a la primera part força igualat, vull dir que vam arribar amb 1-1. A la segona part el Vilafranca es va avançar 1-2 i crec que a partir d'aquí vam passar a dominar el partit amb una ratxa de 10 minuts bastant bona, que vam aconseguir empatar i posar-nos 2-2 per davant, aconseguint el 4-2. El Vilafranca va retallar distàncies faltant 10 minuts així, i d'aquí al final del partit crec que ho vam tenir bastant dominat, però bueno, crec que en resum crec que va ser una victòria merescuda perquè crec que vam ser superiors.
El jugador del Sant Feliu també ens destaca la igualtat de la competició.
És una passada molt igualada, i sabem, excepte el Liceo, que potser sí és el que s'ha destacat una mica, la resta serà, per les dues places, serà, d'aquí a final de temporada, cada partit una guerra.
Tot i que els santfeliuencs són tercers, no es poden adormir, i és que dos equips més l'acompanyen en aquesta posició amb 29 punts. Un d'ells és el Vigo, que aquesta jornada va empatar una amb el Tordera. L'equip del Maresme suma ja 7 jornades sense conèixer la victòria, i curiosament, els seus 3 últims partits han acabat amb empat a 1. Aquest resultat deixa el conjunt dirigit per Xavi Albet 11è amb 25 punts. L'altre equip amb 29 punts és el Real Oviedo, que suma 4 victòries consecutives i aquesta jornada es va desfer del Girona, que cada cop té més lluny la permanència. L'equip gironí encadena amb aquest resultat la 7a derrota consecutiva. El resultat del partit va ser Girona 3, Oviedo 6. Dos equips que sembla que es desinflen són l'Areces i l'Alcobendas. Aquesta jornada van perdre i empatar respectivament. Els asturians van cedir per 4-2 a la pista valenciana del Raspeig i els madrilenys van empatar 4 amb el Sant Antonio. Tots dos conjunts, asturians i madrilenys, porten 4 jornades sense conèixer la victòria. Tot el contrari que el Sant Antonio, que en les últimes 4 jornades no ha perdut cap partit. Recordem que l'equip que aquesta jornada descansava era la Corunya, un Corunya que aquesta següent jornada, la jornada 21 ja, s'enfrontarà al Sant Feliu. També tindrem partits interessants com el Vilafranca, Cerdanyola o el Gallec Vendrell. El Liceu, el líder, rebrà a la seva pista el Raspeig, mentre que l'Areces rebrà el Vigo. El Tordera, que recordem necessita la victòria el més aviat possible, rebrà un Alcobendas amb hores baixes. El Sant Antonio rebrà la visita del Girona. I per últim, recordar que l'equip que descansarà en aquesta propera jornada, la jornada 21, com ja hem dit, serà el Roller Oviedo.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdoquei.net.
I seguim en aquest toc d'hoquei parlant de hoquei femení. Un hoquei femení que aquesta setmana ens ha portat dues molt bones alegries. Primera, el Vilanova guanya la Copa de la Reina a la final després de passar per sobre de l'Alcorcón apallissant-lo per 10-1. Les vilanovines han aconseguit la seva primera Copa de la Reina després de guanyar aquest passat diumenge a l'Alcorcón en una final molt desequilibrada on el conjunt català no va tenir oposició. El resultat final en deixa constància. Tot i això, el camí per aconseguir aquest títol no va ser gens fàcil. Els quarts de final van ser una final anticipada i és que es van haver d'enfrontar els dos equips més forts de l'hoquei estatal, el Voltregà i el Vilanova. El partit es va decidir amb un gol d'or de Clàudia Miret en el temps addicional, el resultat final 5-4. A les semifinals el partit tampoc va ser gens fàcil, el rival, el Vionet Ribas, va posar molta resistència i no va ser fins als instants finals del partit que les vilanovines van poder escapar-se al marcador i desfer el 2-2 per acabar amb un resultat final de 4-2. A la final, l'equip dirigit per David Torruella es presentava com a favorit indiscutible, tot i disputar la seva primera final de Copa en la història del club, i així va ser. Sense deixar marge al dubte, el Vilanova va marcar el ritme del partit des del minut 1 i va apallissar l'Alcorcón per 10-1. Amb aquest resultat, el conjunt vilanoví es corona com l'equip més en forma del món i demostra que l'hoquei català està un esglaó per sobre de la resta. D'aquest títol aconseguit i de com ha anat la competició ens en parla la portera del club campió del Vilanova, Caterina Ortega.
Jo personalment estic molt contenta, l'equip també està molt content. Ens va tocar el primer partit contra Voltregà, que va ser un partit molt difícil, ens vam gastar molt físicament, i a la tarda ens va tocar amb el Vionet Ribas, que no sé si era perquè ja havíem guanyat el Voltregà i anàvem una mica ja més cansades. Ens va costar, però tot i així vam guanyar. Després a la final vam sortir super enxufadíssimes i vam marcar primer, ens van remuntar, però en seguida vam fer el segon gol, ja ens vam llançar endavant i les coses van sortir molt bé.
I tal com ens comenta la mateixa jugadora, un títol històric pel club.
Pel club, el hockey femení, sempre s'ha abocat molt, però no hi havia possibilitat d'anar a cap campionat i aquest club hem anat a un campionat i l'hem guanyat i pel club és història, això.
Per la seva banda, l'altre equip català que disputava aquesta competició, el Voltregà, ha acabat la competició en cinquena posició, després de guanyar l'Òrdenes per 7-1 en la lluita pel cinquè al vuitè lloc i després d'aconseguir la victòria en la semifinal de consolació davant l'Universitat de Mieres per 6-1.
Toc d'hoquei.
I l'altra sorpresa agradable, a part de la victòria del Vilanova femení en aquesta Copa de la Reina, és la victòria de l'Igualada en la seva visita al Düsseldorf, en el partit de tornada dels vuitens de final de la Copa d'Europa i on les jugadores de Xavi Claramunt es van imposar per 2-3 amb un hat-trick de Maria Díez. Així doncs, l'Igualada s'ha classificat per un global de 6-2 pels quarts de final de la Champions, una notícia que podem recollir en el blog de l'Igualada, iacc.blog.cat. I pel que fa a la vintena jornada d'aquesta primera nacional catalana femenina, a part dels tres partits ajornats degut a aquestes competicions, recordem el Vilanova-Cerdanyola, l'Igualada-Mataró i el Sant Cugat-Voltregà han quedat ajornats. Tot i això s'han disputat quatre partits, entre ells el Piera 3-4, el Piera que encara segueix sense sumar cap victòria en aquesta competició, tot i que va posar les coses difícils a un Vic que amb aquesta victòria suma 29 punts es situa 6è a la classificació. Un altre resultat destacat és l'Arenys de Munt 2, Noia 1, un partit per la part alta de la classificació. Amb aquesta victòria l'Arenys de Munt ascendeix fins a la tercera posició amb 42 punts i deixa el Noia 5è amb 35. Altres resultats són el Girona 0, Vigues i Riells 8 i Casanenc 5, Sant Feliu 4. Per la propera jornada tenim els següents partits: el Cerdanyola s'enfrontarà al Piera, el Vic al Sant Cugat, el Voltregà a l'Arenys de Munt, el Noia Freixenet al Girona, el Vigues i Riells al Casanenc, el Sant Feliu a l'Igualada i per últim al Mataró, que rebrà la seva pista a l'actual campió de la Copa de la Reina i líder indiscutible d'aquesta classificació, el Club Patí Vilanova.
Tot seguit amb en Guillem Carol, entrem a repassar un parell d'espais d'internet relacionats, com no, amb l'hoquei patins.
Patinant per la xarxa.
www.ftbarcelona.cat.
Si entren a la web del Futbol Club Barcelona, veuran que bàsicament s'hi parla de futbol. Ara bé, hi ha una petita pestanya a la part lateral que hi posa OK. Si entren, podran veure un contingut molt ben treballat. Cròniques dels partits, declaracions dels jugadors, estadístiques i una brillant galeria de fotografies. És una web d'un gran club, és cert, i destinen molts diners, tenen raó. Ara bé, només pensant en gran, es pot fer de l'hoquei un esport gran. www.hoqueiveterans.blogspot.com. El blog dels veterans del Mollet és, molt possiblement, un dels blogs més actius d'equips veterans de la xarxa. Conjuntament amb el blog de veterans del Barcino, dirigit pel polifacètic Gavi Cairo, els veterans del Mollet actualitzen setmanalment el seu blog amb cròniques dels partits, reflexions sobre l'actualitat de l'hoquei i altres anècdotes de viatges i desplaçaments de l'equip. Per a tots aquells que diuen que les relacions entre les noves tecnologies i la gent més veterana són radicalment obsoletes, que visitin hoqueiveterans.blogspot.com per comprovar que això no és cert.
Toc d'hoquei.
I entrem ràpidament a fer el comentari de la primera nacional catalana masculina, la màxima competició, recordem-ho, de la Federació Catalana de Patinatge, una competició on els tres equips capdavanters no afluixen. És el cas del Manlleu, que segueix líder després de guanyar la pista d'Altona per 2-5, mentre estan el, té 55 punts al Manlleu, 7 per sota, segon classificat és el Vallès Calafell, que també va guanyar el Mollet per 2-4, en aquest cas vencia un equip de la zona baixa, com és el Mollet, que està a la 16a posició ara de la classificació. El tercer lloc de la primera nacional catalana l'ocupa l'Hèrcules Vilaseca, que també va guanyar, en aquest cas més just, per 3-2 davant del Mataró B a la pista tarragonina. En canvi, el quart classificat, l'Arenys de Munt, va treure un espectacular empat a 6 de la pista del Belllloc, un equip que és el primer fora de la zona de descens. Justament a la zona de descens, el primer d'aquests equips és el Vilanova B. Vilanova, que sentíem fa un moment parlar de la Copa de la Reina que ha guanyat, i el seu filial, el Vilanova B, malgrat estar en zona de descens de la primera nacional catalana, també va guanyar. En aquest cas ho va fer per un ajustat 3-2 a la pista davant, a casa seva, davant del Reus B, amb un gol d'Hortells quan faltava poc per arribar al final del partit. De fet, primer es va avançar Oriol Palau a la primera part, Quintanilla va aconseguir remuntar i a la segona, però el Vilanova va tornar a aixecar el partit en els instants finals d'aquest partit. La resta de marcadors, doncs el Masia de Voltregà, que és cinquè, va perdre a la pista del Tradell per 5-4, mentre que la Voltregà B va guanyar per 4-1 davant de la Piera. Un altre marcador més és el que van enfrontar el Ripoll i el Caldes, en aquest cas victòria contundent del Caldes per 3-8. Fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, un programa produït amb la col·laboració de Ràdio Vic i en xarxa per diverses emissores locals. Un espai que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Xavi Aymeric, Joan Ramon Dró, Anna Sant Ambrosio, Oriol Gené, Guillem Carol, Marc Pallarès i Marta Lohan. Ens podeu escoltar per Ràdio El Vendrell, Punt C Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ràdio Vic, Ona Codinenca, Ràdio Silenci, Ràdio Maricel, Canal 20, El Picat Ràdio, Ràdio Camp de Creus, Gelida, Voltregà, Ràdio Cerdanyola i Tarradell Ràdio. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet. tocdhoquei.net. Adéu-siau.